És l'hora de Mossega la Poma. Benvinguts al programa 223, el desè de la vuitena temporada. Avui parlarem de molts temes, molts, ja ho estem veient, amb en Benjamí Villoslada, aquest senyor que ens ha acusat de ser cunyats d'Apple, divulgador i expert, i bon rotllo, ho dic, en immersió digital, entre moltes altres coses. Creador de Meneame, per exemple. En temps de tertúlia parlarem, entre altres temes, de les propostes que hem fet amb, de les proves que hem fet, perdó, amb Inbox, la nova app de Google per gestionar el correu al mòbil, i de la revisió feta al Mac Mini finals de 2014, que hem estat currant aquests dies, amb consells pràctics de compra inclosos. Aquest programa t'arriba gràcies a capsid.cat, l'empresa especialista en administració de sistemes crítics, focalitzada en el rendiment i l'escalabilitat. Mossega la Poma rep també el suport de Neapolis i Canal Blau. Comencem.
Aquí comença el primer programa independent de cultura tecnològica en català. Des de la xarxa i també a la ràdio, Mossega la Poma.
Des dels estudis centrals de Mossega la Poma, amb una taula en forma de Mac Mini, avui he anat al pelo.
O d'elefant.
O d'elefant. Sí, és igual, les taules aquestes canvien, són, com es diu, esquimorfòmiques?
Polièdriques.
Polièdriques, això. Benvinguts al programa setmanal on conversem de forma dispersa, de tecnologia i moltes coses més. Control tècnic, Rubén Gervillà.
Hola, bon dia.
Avui m'escolto raro, què has fet amb els àudios? No sé, m'escolto molt bé. Codirecció i producció, Marc Alié.
Hola.
I de producció, conducció, direcció, que us parla en Tomàs Mantanares, avui en absència d'en senyor Raül Arribas, que ha decidit que ja teníem un contracunyat suficientment preparat.
Sí,
avui.
Però el Benjamí s'ha quedat sense el seu heroi.
Mm. Molt bé, saludem a totes les emissores que emeten Mossega la Poma, les seves respectives graelles, i als amics que ens escolteu via canal digital de Nació Digital. Com sempre, un plaer compartir aquesta hora amb tots vosaltres.
Això ho havia de dir jo, però bueno, Tomàs,
sí,
és que estic
gràcies.
Molt content.
Ah, estàs content?
Estic molt content.
Ah, per què?
Estic molt content per una cosa que no hauria d'estar content. Uh-huh. I és perquè la setmana passada, en sé que va ser la revista Newsweek, en Tim Cook va treure un article on reconeixia...
Newsweek, no.
O, bueno...
Va ser una...
Posarem el link al blog.
Sí, de temes econòmics.
Uh-huh. I va dir, doncs, que era gay. Va reconèixer la seva homosexualitat. És una cosa que més o menys era coneguda, doncs, perquè ell, diguéssim, a nivell personal no se n'amagava, però mai havia sortit, diguéssim, públicament davant dels medis i on the record dir,
business,
sí,
business
soc gay, què passa? Sí, Business Week, era algun week. I estic molt content perquè, així és com ja va haver-hi gent que va dir en el Twitter, bueno, sí, vale, és gay, vale, molt bé, ens dediquem a una altra cosa, let's move on, i què?
Bueno, els russos també s'han dedicat a una altra cosa, han tret una estàtua de Steve Jobs de una universitat a Sant Petersburg per justament perquè el Tim Cook va dir que era gay.
Bueno, doncs precisament és això. A veure, jo per exemple puc reconèixer que en la meva educació que vaig rebre, no en la família però sí que en l'escola i a l'entorn, doncs era un entorn, diguéssim, l'homosexualitat és una cosa o tabú o directament mal vista. Directament, doncs, les paraules vinculades, doncs, amb els homosexuals, homes o dones, són un insult, i en llocs on et poden acomiadar directament per ser homosexual, en països més o menys civilitzats, i en països incivilitzats directament et foten a la presó o t'executen. Per tant, està molt bé que un tio que diguéssim que és el director general de l'empresa amb més valor de capitalització borsa digui, sí, sóc gay, i què passa? I a més sóc moltes altres coses. Sóc un corredor, sóc un director d'una empresa, sóc un fanàtic dels esports, sóc un tiet...
Per nosaltres sempre serà mossèn
Cuc. Sí, sí, el Carles Canyo amb un acudit holandès, ara és mossèn Cinto Verde Gay, no? Però bueno, és un...
Molt bé, estàs content perquè ha sigut notícia...
I m'hagués agradat quedar-me absolutament indiferent, però no ho estic. Estic molt content.
Perfecte.
A Mossega la Poma ens encanta que ens escoltis cada setmana. A casa, al cotxe, al gimnàs, a l'estació espacial... I a banda de la xarxa, ara també envaïm les ones electromagnètiques de la freqüència modulada. Si vols que Mossega la Poma s'emeti a l'emissora de ràdio de la teva ciutat, només ens ho has de dir. Ens trobaràs a cultura@mossegalapoma.cat.
Molt bé, entrem en temps d'entrevista i ho fem amb en Benjamí Villoslada, Benjamí que ha recollit el guant de la invitació després d'haver-nos acusats de cunyaus d'Apple, I bé, ha estat aquí.
De manera molt maneres... simpàtica. A més, en Benjamí és com en Josep, que té el seu nom com a handle de Twitter.
Sí, és Benjamí.
Josep Ruaros, @Josep, i en Benjamí és @Benjamí.
Bé, doncs això, a part d'haver-nos acusat de cunyaus, en Benjamí té una trajectòria molt, molt llarga. Ha estat involucrat en temes molt importants i actualment fa de divulgador, acompanyant d'inversió digital, i segons he pres d'un tros de correu que ens vàrem estar intercanviant, m'agrada molt fer emprenyar a empresaris i directors amb idees analògiques, tot amarat de programari lliure. Mm-hmm. Suposo que t'agrada emprenyar-los perquè canviïn una mica de mentalitat, no?
Sí, per aquí va la cosa. Fa uns anys, quan parlaves de que s'havien de fer coses amb internet, que jo ja vinc de l'època en què havies d'explicar a la gent que havien de fer coses amb ordinadors. Això era als anys 80 i 90.
Però encara queden empresaris tan antics...
És que morir, nosaltres no? vivim una mica amb una bombolla, de vegades. I ens trobem amb això, en què hi ha gent que simplement no se n'adona de la importància de tot això. Després no els hi van bé els negocis, no funciona. No saps què te passa. I el que sols fer és enfadar-te amb la tecnologia, perquè arriba un moment que descobreixes, quan ja les coses te van molt malament, que és que no havies fet res amb tecnologia i que això que fins ara pensaves que era de quatre friquis. Els friquis, en realitat, per mi són els tios que van amb una samarreta del Barça pel carrer. No són els de la informàtica. Ja ens ho han de, han de treure damunt.
Estats Units són geeks i nerds, Sí. I aquí el friqui es fica tot. Exacte. El de la samarreta del Barça, la Carmen de Mairena... I això,
però quina empresa avui en dia pot tirar endavant, sigui del tipus de negoci que sigui, si no té un escenari clar d'evolució tecnològica?
Nosaltres ho tenim claríssim i possiblement molta gent que ens escolta també ho té claríssim. Però els empresaris no. Realment, la majoria d'empresaris, el que te vaig dir de fer-los emprenyar és que quan vas i els hi expliques el que haurien de fer per funcionar, el que ha de passar després de cada reunió és que quan jo tanco la porta de sentir punyals que s'aclaven a la porta. Si no, no has fet bé la teva feina.
M'encanta.
O directament una araquíria.
Destroyer consulta.
No, t'arriben a agafar amb mania perquè has de dir coses que no les volen sentir. El món analògic, en el qual ja porten molts anys, era molt còmode, ja el teníem bastant conegut, i el fet d'entrar en el món digital vol dir fer algunes coses que és que van molt en contra del que s'imaginava i el que es pensaven. I tu preguntaves... Com pot ser que avui en dia no tinguin en compte la qüestió digital? Doncs la tenen en compte, per exemple, tots els diaris, tots els diaris que venen del segle passat, la tenen en compte tots tenen edicions digitals, però ho han fet fatal. No s'han sabut posar a la xarxa.
Exceptuen algunes coses, però sí, alguns exemples petits.
És que si tu mires el nostre voltant, gairebé totes les empreses tenen coses a internet, però no hi són. Tenen coses, però ells no hi són.
Tenen una persona, tenen un community manager... O...
Molt bé, tenir una botiga a internet, tenir community manager, estar a les xarxes socials el que els porta, fer aplicacions per mòbils... Són una quantitat de coses, de tòpics, que tothom va reproduint per anar allargant el que és de veritat ser a la xarxa. I el que de veritat és ser a la xarxa és, d'entrada, la teva empresa haver captat talent entre persones que realment són bones i que tu ni ho sabies que són els bons que tens allà, que potser tenies en un racó. Una de les coses que sol fer falta a les empreses és...
Remenar racons.
Deixeu-me que me passegi per aquí, que vegi la gent que hi ha, que els conegui, que parli amb ells, que vegi quina és la seva receptivitat en quant a les coses, perquè possiblement, si no ho fas, la persona que posaran al front del teu projecte digital serà el més torpe en qüestions digitals.
O el que
I això sol passar. I la persona que realment ho entendrà i sabrà funcionar està allà amb un racó i tothom el considera el friki, que haurien de dir-li nerd o geek, no? Però no tenim prou vocabulari, com bé deies. Doncs aquella persona està allà amb un racó i ningú ho sap. I possiblement coneix molt bé l'empresa i és capaç de tenir grans idees, l'únic que necessita és que l'acompanyin una mica, perquè de vegades el friki, el nerd o el geek no sol ser una mica parat, no? Doncs necessita poder algú que l'estiri, algú que l'incentivi, i aquella persona que està d'intermitteix de l'empresa pot ser una màquina.
I potser també cal una miqueta també perquè aquest geek i tal també ha de comprendre els objectius, quan tu dius has de muntar una web o has de muntar un compte de Twitter o has de muntar una aplicació mòbil, és dir, molt bé, i què vols fer amb això? i com faràs avançar l'empresa amb això? És a dir, entenc que has d'entendre els canals, has d'entendre les oportunitats i els mitjans, però també has d'entendre la manera de tirar endavant els objectius de la teva organització. I cada vegades, moltes vegades, a l'informàtic no li arriba aquesta informació perquè es queda tancat a darrere de portes de vidre.
Ha canviat. En els últims anys, no en totes les empreses, desgraciadament, però, o malauradament, però sí en moltes, el departament d'informàtica, que sempre estava sotmès als... normalment, en el cas que arribessin molt amunt, estava per sota del director financer de les companyies. Ara, cada cop més, té un paper més estratègic, fins i tot en algunes companyies està al costat del CEO per prendre determinades decisions. Està clar que la tecnologia cada cop més és un element estratègic de les empreses, i si les empreses que no ho viuen així, amb processos d'externalització, d'internacionalització, de creixement o de canvi productiu, de model productiu, o juguen amb la tecnologia o no ho podran fer.
Fins i tot per captar clients, perquè avui en dia el fet de captar clients moltes vegades ve per l'efecte, el que li dic, l'efecte WhatsApp. Per què avui en dia les nostres àvies tenen WhatsApp i tenen smartphone i estan connectades a internet i aviat arribarem al 90% de la població connectada a internet, cosa que no ho somiàvem fa 5 anys.
Les iaies estan a internet pels nets.
Clar,
i per les seves amigues, que també ho estan.
Han agafat, han explicat al llarg de molts de dinars i moltes vegades el bé que va el WhatsApp, com passen fotos, com passen un munt de coses, i això ho han aportat a la resta de la família. Doncs aquesta gent jove, avui en dia, són els talents que les empreses possiblement han de captar. I tu no captes amb un jove talentós interessant en tecnologia si tens el tic-tac que tenen moltes empreses en aquests moments. Fa 15 anys, entrar a treballar al Corte Inglés era un xollo. I si tu trobaves feina al Corte Inglés, et deien, hòstia, has trobat una cosa que està prou bé. I la gent que ens agradava la tecnologia ens sorprenien enviant-nos a casa aquelles cartes amb tots els nostres tiquets escanejats darrere, que tu anaves amb una botiga i no tenien el frigorífic, no tenien la peça, i el dia següent te l'havien enviat perquè per aquells terminals en modo caràcters eren capaços de saber que el tenien a Lugo i des d'allà, o Vigo, i te'l portaven des d'allà.
Aquells tubos d'aire comprimit amb els que envien les bosses de diners i coses.
Captaven talent, aquesta gent, fa 15 i 20 anys, captaven talent perquè eren bons en tecnologia i en moltes coses. Avui en dia, en canvi, fer feina...
Una empresa informàtica, Investronica, era d'ells,
sí,
no?
Sí, i una gran empresa...
I de consultoria també, que continua...
La Investronica era petita, però informàtica al Corte Inglés era una potència.
Sembla que es diu l'empresa, encara existeix i continua fent molts temes de consultoria.
Doncs tot s'ha envellit en molt poc temps i la gent jove no hi vol anar a treballar allà. Els talentosos,
comprar,
evidentment...
Ni a comprar, fer un tufet de ranci al Corte Inglés.
Sí, és el Cuéntame. Allà doncs, sí, són moltes coses. Vull dir, per exemple, a la plaça Catalunya de Barcelona tenim dos casos d'empreses que ho saben fer una...
Tres, la meva, Capside, que també està a plaça
també
Catalunya.
Allà.
Doncs, i que patrocina en Mossega la Poma, tot s'ha de dir.
En quant al comerç, tenim Apple, que ho sap fer molt bé en el món presencial, perfectament bé, i en tecnologia, i capta talent. I tenim a dues portes més enllà una altra que també és molt important, molt gran, que va cada vegada pitjor en quant a tecnologia i en quant a tot. Vull dir, no s'han sabut integrar amb aquest món nou. Amb això vull dir que qualsevol empresa, per molt gran que sigui, per molt tremenda que sigui, Microsoft mateix, si no saps captar el talent, si no saps captar en aquesta persona que ha convençut a la seva àvia que s'instal·li el WhatsApp, si no saps posar en aquesta persona a treballar allà, difícilment faràs coses interessants i divertides. I ho tenim al nostre voltant amb un munt de coses. No sé, l'altre dia, amb una gran superfície que sí, que tenen ventes per internet, tenen community manager, tenen Facebook, tenen Twitter, tenen aplicacions, tenen absolutament de tot. Però quan ets allà a comprar i et vols comprar una impressora, tu saps que no li pots demanar absolutament a ningú dels empleats.
Cap consell.
La primera cosa serà trobar un empleat. Però en cas que el trobis, te dirà que és de la secció del costat, llavors hauràs d'agafar i peregrinar una mica pels passadissos.
Parles d'una empresa que té dues M's en el seu nom? O...
No, una que té un pollastre.
Ah, un pollastre, vale, d'acord.
Una que té... que sí, el campo, comença per alt i acaba per campo. Doncs és un lloc que em trobava la necessitat d'una impressora, doncs vas cap allà. I trobar ja la persona que te pugui atendre és un problema, i una vegada que l'hagis trobat, és impossible saber detalls com quant costa el consumible, quantes còpies hi ha al consumible per saber a quin preu te sortirà la còpia, perquè la tinta és el més car o el tòner, i un munt d'informació que simplement estan allà, han aconseguit que una persona se desplaci fins allà, estigui allà, li estàs donant tota l'atenció en aquella empresa, i ells són incapaços d'informar-te. Sí, tenen moltes impressores, i ets, però no serveix de res. Llavors, què fas? Treus el mòbil, engegues l'aplicació d'Amazon
i
llegeixes el codi de barres. I allà saps tots els consumibles relacionats, saps els comentaris de la gent. I a més val 10 euros menys.
I la propera vegada no tornaràs a anar a l'Alcampo o a on sigui, sinó que compraràs a l'Amazon.
Bé, perquè m'agafava de passada, però és que ja no hi aniré. Ja vas a Amazon i t'arriba el dia següent, que jo tinc el Premium a més, no em costa els ports, jo però també. Bé, per 3 euros més la tinc el dia següent. Sí, he perdut 6 hores.
L'únic problema és que estiguis a casa quan passa el transportista.
Però si tens feina, t'ho poden portar a la feina.
Llavors aquesta gent deixarà de vendre impressores en algun moment, deixaran de vendre altres coses possiblement i no sabran què els hi passa. I sí, són a internet i tenen un gran departament d'informàtica i fan moltes coses, però aquests detalls els perden. I aquests detalls són els que tu veuràs cada vegada més la gent jove. Llavors, quina serà la seva reacció d'Alcampo o de qui sigui? Amb els anys, poder serà, amb el temps, prohibir fer fotos a l'interior.
I en llocs que ho impedeixen.
Què estan fent els diaris quan veuen que no han arribat a internet i que no han aconseguit que la gent no han aconseguit connectar la xarxa? Aconseguir lleis com la del Canon AEDE. Què estan fent tots quan veuen, què estan fent les editorials quan veuen que el món editorial seu va cada vegada menys? A Mallorca no fa gaire ens ha tancat el moll, editorial moll. Què fan? Enfadar-se en la xarxa, enfadar-se en internet, voldrien lleis més restrictives, copyrights més restrictius, no traieu el mòbil. I el que fan és que aquest, el noi aquest, que és el client del futur, el que va començar l'àvia, que posés el WhatsApp...
Busca la vida en un altre lloc.
Acabarà comprant en altres llocs i cada vegada estan aprenent més. I llavors, o hi ets o no hi ets. I això per mi és immersió digital.
Molt bé, doncs li hem deixat parlar al Benjamí per fer-li una pregunta, que anàvem cap a Meneame i no hem arribat i ja portem 17 minuts però, de programa, però molt interessant.
Tothom sap però, que és Meneame. Ja.
Sí, però en aquest cas el que estàs parlant sobre és del valor de la informació. És a dir, quan, per exemple, la diferència, per exemple, de comprar una impressora a l'Alcampo o de comprar-la, per exemple, a l'FNAC, o de comprar un consumir o de comprar alguna cosa en l'Apple Store, en l'FNAC tindràs un rasta amb una armilla de color verd i en l'Apple Store doncs, tindràs una noia amb un polo de color blau i aquestes dues persones com a mínim tindran una mínima formació i tindran coneixement del producte que estan venent. I per això qui va comprar una impressora va més a l'FNAC que no passen a l'Alcampo. I és clar, evidentment, això pot tindre una diversitat digital.
A Mallorca no tenim FNAC. Aquesta és una altra cosa.
És una de les coses. Però sí que és possible per a empreses que tenen botiga tindre aquesta informació, però sempre com valorin el coneixement de les persones que estan allà dintre i entenguin que un dependent, en comptes de ser una persona que només reposa productes a les estanteries, sinó que és una persona que té que interactuar amb el client.
Per què no porta el dependent un terminal com portem nosaltres, en el qual li digui totes les característiques i que a més li digui si tenim o no tenim consumibles allà, perquè veus, si m'emporto l'impressora i no hi ha consumible, me quedo a mitges perquè allò me durarà 2 hores. Vull dir, és una quantitat de coses les que estan fallant en el món real... Que si
no us vull interrompre, però hem d'anar amb una falca. Ara tornem.
Participa amb nosaltres. Envia'ns els teus comentaris i suggeriments a cultura@mossegalapoma.cat o a Twitter amb l'etiqueta mossegui.
A taula.
Vigileu que si envieu coses a Twitter, @mossegalapoma.cat, potser t'acaben convidant.
Sí, sí, sí. No, però la reflexió del Benjamí és molt interessant. Perquè a vegades m'he fet la reflexió jo mateix, per què compro Amazon? Per què ho faig? I hi ha 3 motius clars. Una, els preus són més econòmics. La primera és molt important. Segona, el lloc que no trobo d'informació que em pot dir el dependent ho trobo en els comentaris de venda d'un producte. Aquest assessorament el tinc allà en Amazon. I 3, em va de conya que m'ho portin a la feina i si no m'agrada ho poso en la mateixa caixa i sense pagar un duro s'ho enduen i em porten una altra cosa. No he trobat tracte igual en cap botiga real, fora de l'Apple Store o alguna d'aquestes.
Clar, ja ens agradaria defensar el petit comerç, però clar, és que el petit comerç possiblement hauria de fer una immersió en el món digital. I Apple, que ho saben i que són molt bons, el que fan a les botigues presencials és que són com una mena de temples d'acollida. Vull dir, allà, en el moment en què entres, no has de buscar l'empleat, és l'empleat el que et troba a tu.
Sí.
I a més, t'hi pots estar 2 hores parlant amb ell. És com si fos el teu confessor, el teu mossèn en aquell moment.
No, i funciona així, eh? Tu puges al Genius Bar, a la planta 2 de Passeig de Gràcia, normalment has quedat allà per hores, perquè és allà on fan les consultes, les reparacions...
Però no cal que pugis, si estàs passejant per baix...
És igual, puja dalt.
El que va dir massa estones, et venen...
Et diu el tio, et busca, no sé què... Mira, tens espera de 15 minuts. Si et ve de gust, per què has vingut? Per un iPad, per un Mac, pel que sigui? Doncs mira, a la taula, aquella taula d'allà baix, estan fent una presentació de no sé què. I si no, no sé... O sigui, aquest tipus d'ajudes...
I poca broma, que això que estem decidint, això que estem explicant ara... En la darrera pel·lícula del Capitán Amèrica ho mostren directament amb un Apple Store, perquè Apple se les gasta molt amb el product placement, però és interessant que vulguin explicar aquesta experiència en una pel·lícula. Ja no fer la propaganda de la marca, sinó la propaganda de la botiga i del que passa a la botiga.
I per què no ho fa això el comerç petit? Que ho podria fer perfectament.
Jo sóc un gran defensor del comerç petit. El comerç petit té...
El que triomfa.
El de barri, jo sóc de barri i molt orgullós, sóc del barri de Sant Andreu, m'encanta el mercat, m'encanta les botigues al costat del mercat i me les estimo.
Públic independent de Sant Andreu, oi?
Sí, no, i a mi m'agrada perquè és un altre tracte diferent. Allà vaig buscant altres coses. Vale? No estic buscant un mercat generalista, estic buscant un mercat superespecialitzat en determinats productes. L'atenció personalitzada, el que em coneguin, el que em... Jo quan entro a la tenda de formatges, ja saben el que vull. Ja em tenen els palitos de sésamo i tot, ja m'ho tenen tot preparat. Només em veuen per la porta. Això no ho tinc enlloc d'Amazon. Vale?
Com es diu sésamo en català?
Com es diu què?
Sésamo en català.
No sé.
Sésam.
Ho saben fer amb formatges, ho saben fer amb aquestes coses, però en tecnologia hem perdut el...
Però, per exemple, amb la gent de l'Abacus ho tenen. Tenen uns terminals que tenen per allà i el dependent, si no sap una cosa, t'ho busquen allà al terminal. I no estan darrere d'un aparador, sinó que estan accessibles pels treballadors i per la gent que passeja per allà.
Deixeu-me explicar... Bueno, canviar una mica de terça, perquè jo crec que ja m'he explicat bastant i això ens donaria per un programa sencer. Què fas a Mallorca en xarxa i a Ona Mediterrània? És a dir, que el programa i el canal... Explica'ns una mica per la gent que no et conegui i que no sàpiga...
És un programa que ja porta 11 temporades. Van començar el 2000.
11 temporades, eh?
Jo sóc mallorquí con sorte.
Sí. Doncs van començar amb el... Bé, a mi em ve de més enrere. Vivia a Catalunya i vaig estar aquí fins l'any 2000 i ara hi torno a ser un 60% del temps. Estic visquent entre Mallorca i Barcelona. La cosa és que aquí vaig conèixer el Jordi Vendrell amb l'internauta de Catalunya Ràdio, es van fer amics i em va dir que havia de fer ràdio algun dia. No va haver l'oportunitat, a més ell es va posar malalt, va acabar morint el 2002 i jo ja me trobava a Mallorca, també em vaig mudar cap a Mallorca i ja ell m'havia presentat prèviament en Llorenç Valverde. En Llorenç Valverde estava fent un programa de ràdio, Ràdio Jove, i vaig anar un dia i ja em vaig quedar. Vam continuar fins que el Llorenç va venir aquí a la UOC i llavors a partir d'aquell a fer de vicerrector. Bé, abans d'això havia estat secretari amb l'Oriol Ferran quan el primer tripartit va estar al càrrec de l'Observatori de la Societat de la Informació amb l'Oriol Ferran.
Llorenç va ser tripartit.
Que es va fer molta feina amb l'observatori aquest, es van treure bastants informació profitosa en aquest observatori.
El Llorenç hi va estar fent feina durant temps i d'aquí va passar a la UOC, però clar, em va deixar sol amb el programa de ràdio que ell havien començat, o jo m'hi havia incorporat i que ell el feia poc, el 2002. I em vaig quedar a una Mediterrània, que era una ràdio pública, a Mallorca, que era una ràdio pública del Consell de Mallorca. Ja tenim a Mallorca 2 governs, bé, 3, el central, l'autonòmic i els consells insulars, que venen a ser les diputacions convertides amb una mica més de govern. Doncs el govern del Consell de Mallorca tenia la Ràdio Televisió de Mallorca i allí des del 2003, perquè vam estar poc temps a Ràdio Jove, van començar el Mallorca en xarxa. El Bauzà va tancar Ràdio Televisió de Mallorca el 2011 i Ona Mediterrània és una cosa que ha sorgit ara el mes de gener.
De capital privat?
És una fundació, està amb la OCB, en l'Obra Cultural Balear, i estem aprofitant l'espai cultural de Can Alcover a Palma, a la tercera planta, que és un lloc fantàstic, al barri de la Calatrava, però estem una mica d'improvís. És aquella cosa que es va dir, hem de fer una ràdio que reuneixi a tota aquesta gent que tenim, que s'ha quedat sense feina d'una Mallorca cap a una Mediterrània. Fem feina de forma completament voluntària, s'espera que haguent prou socis s'arribi a tenir amb les quotes diners per pagar la gent, però el panorama ara mateix a Mallorca és aquest, és de sequera total. De fet, IB3 estava controlada per un vice... Bé, algú que, del govern, és com si la BBC... avui veia algun tuit que deia, imagineu que la BBC, el director de la BBC és algú del govern, no? No, és independent completament. Els mitjans de comunicació públics han de ser independents. IB3 està completament agafada pel govern de Bauzá i feia falta alguna cosa més. I s'ha fet de forma completament voluntària i amb la quantitat de gent que estava a l'atur degut a ser massa rojos o una cosa o massa catalans o massa...
O massa coses que no són de l'estima del govern, no?
Sí, és una emissora, això, composada per tots aquests que ens havíem quedat fora. I jo vaig voler recuperar el Mallorca en xarxa que havíem fet durant 10 temporades i aquesta ara és la 11. No, ja. Ara farem, aquest cap de setmana, farem el 9 i el 10 de l'11a temporada.
Doncs recomanació feta perquè escolteu, us podeu, òbviament, estar a podcast, esteu a iVoox, em sembla?
iVoox, sí.
I a iTunes encara no?
O... iTunes, el Mallorca en xarxa sí que
hi és. Sí, hi és. Doncs allà el podeu escoltar. Anem a parlar ara, tot seguit, després de la Falca, de programari lliure.
Cada setmana a la teva emissora, Mossega la Poma. Una hora per parlar de tecnologia, emprenedoria, ciència i cultura. La tecnologia és cultura. Mossega la Poma.
Molt bé, a taula amb en Benjamí, programari lliure. Ho dèiem amb en Rubén abans de començar el programa, que dèiem, ostres, els hackers, que tots són del món Linux, del món del programari lliure, per què? Per què utilitzen MacBooks Airs i MacBooks Pro?
Sí, és veritat.
I és veritat,
però, amics que són molt de programari lliure.
Però ho fan pel hardware,
eh? El primer que fa és compren el MacBook Air i llavors li posen un Ubuntu. Sí.
Està de moda. Bueno, fot bromes a part, programari lliure, amb quin sentit el defenses? En quin sentit el poses sempre damunt de la taula i el reivindiques?
Per mi el programari només pot ser lliure. I cada vegada és més necessari. Tots els dilemes que en aquests moments tenim sobre privadesa i de més passen per preguntes que resol les qüestions de llibertat. És una qüestió ètica, no és tècnica, ni tan sols. Si fos per motius tècnics, sí, les empreses privades en algun moment han anat molt pel davant, però si penses en qüestions ètiques, doncs de vegades dius, mira, m'espero a tenir-ho en programari lliure, o com bé, una vegada me va dir el Richard Stallman, de vegades no és pràctic, si no hi ha una alternativa lliure, deixar d'utilitzar una tecnologia pel fet de que no està lliure, simplement utilitza-la en coneixement i en cura i esperant que aparegui el substitut lliure. Si no, ells no haurien fet el GNU, perquè durant molts anys van necessitar que el nucli del GNU fos el d'AT&T, el del Unix, fins que no va venir el Linus Torvalds i no va fer Linux, ells no podien utilitzar un sistema completament lliure. I el Richard Stallman, quan va estar per Mallorca, ens feien fotos amb una càmera Canon, que el programari de la càmera no és lliure. Però
el propietari.
I li dius i te diu, és pràctic? Ara complicar-se la vida en la càmera? No. Simplement fa el que fa les fotos, ho tinc controlat i ja està. Però cada vegada hi ha més coses que no tenim controlades, perquè el software i les màquines decideixen el que veiem, decideixen el que escoltem i el que podem llegir. I ja que les portem a sobre i que anem vestits cada vegada més amb elles, saben per on anem i se convertiran en els nostres majordoms virtuals. Fins a quin punt jo vull un majordom que m'hagi posat una multinacional amb una sèrie d'ordres secretes. Vull dir, la persona que avui em diu que sap que jo sóc aquí, que en aquest cas amb els mòbils d'Android és Google i vosaltres és Apple...
Bueno, els nostres és Apple i Google.
Nosaltres som de tots.
De tots.
Doncs ja, que ens trobaríem amb el problema que, hòstia, aquest home que està fent amb aquesta informació, aquest dubte el té moltíssima gent.
I no només el software. O sigui, el problema és que estem parlant del programari, però després hi ha el firmware, que és també un programari que et ve posat quan compres la màquina, que està, diguéssim, escrit en la mateixa màquina, i després tot el que passa per tots els routers. Aquest cap de setmana, aquesta setmana passada parlaven als Estats Units, que es veu que la gent que navega per Verizon, que és un dels operadors mòbils, doncs quan tu entres en una web, Verizon afegeix un identificador perquè, a part de les cookies, els anunciants sàpiguen qui són i et puguis anar traçant. I ho han fet i no han demanat ni perdó, han dit que continuaran fent-ho.
No, no, i constantment s'estan monitoritzant els dos emails. Els emails viatgen com si fossin postals obertes i els routers de Cisco els analitzen per saber si és spam i quan detecten que des de cert punt surten molts de missatges d'spam, en aquell lloc el foten en una llista negra i les feines són teves per sortir, que això m'ho vaig trobar el mes passat,
sí,
amb un servidor que era el mateix Cisco que havia decidit que aquell servidor no era de qualitat perquè allà tenien un PC infectat al darrere. Mm. En fi, són coses que cada vegada estan més en mans de multinacionals i a mesura que entrin més a la nostra intimitat, perquè cada vegada tindrem serveis més al darrer detall de la nostra vida, voldrem que aquest majordom sigui transparent i que no formi part de,
jo tinc,
de
jo tinc
cap megacorporació. L'altre dia una persona me preguntava si tu li dius al mòbil OK Google i a partir d'aquell moment li pots donar ordres. I
el mòbil t'escolta tota l'estona.
T'està escoltant tota l'estona. Què està fent amb aquesta informació? Què està fent amb les meves converses? Doncs si no és programari lliure, no ho sé.
Yeah.
Puc sospitar per l'activitat del mòbil i perquè la veu costa molt de processar, que ho està recollint i que ho està guardant i que ho està enviant, però no ho sé. I si només fossin certes paraules les que estan monitoritzant i en cas de que n'hi hagin, envia només una llum vermella sobre mi.
Explica'm als oients que no ho sap, o sigui, per què ho saps en el programari lliure? Perquè qualsevol persona pot consultar el codi i pot saber el que està fent. Altra cosa és el nivell de confiança en les empreses privades.
I pot tocar el xiulet. Jo tinc dues... Jo estic molt d'acord. Jo he sentit a parar moltes vegades a l'Stallman, també l'he trobat, i llavors, clar, el que tu planteges està molt bé, però enllaçant amb el que deia a fa unes setmanes en Jordi Delgado del com. Llavors, clar, a veure, avui en dia estem migrant. Primer de tot, estem migrant que cada vegada el programari es dona més com un servei. És a dir, hi ha algú que té un ordinador o un núvol a través del qual t'està donant un servei. Per exemple, el correu electrònic, ja fa temps que ho dic, i dic que és més segur utilitzar Gmail perquè com a mínim el correu ve encriptat, perquè ve per HTTPS i no surt als servidors de Google, sobretot si en Tomàs i jo ens enviem correus a través de Google, no... Hi ha altres persones que no ho sabran. Ho sabrà Google i llavors jo, a partir d'aquí, és un tema de confiança. I després un altre tema. Jo soc professor d'informàtica i els meus alumnes, com ho ha sigut en Rubén, han de viure d'alguna cosa. I llavors, clar, el programari lliure, qui el paga? Cal un model de negoci.
Em deixes una cosa? El programari lliure pot ser gratuït, pot ser lliure, o pot no estar sotmès a un pagament, però sí que es pot viure dels serveis associats al programari lliure. I, de fet, jo treballo en una empresa que, bàsicament, està damunt de serveis com Apache, com MySQL, i tots són serveis que són de programari lliure.
El tema de la viabilitat econòmica l'estàvem discutint al començament de segle, més o menys, però ja està bastant resolt en aquests moments.
Sí, però...
Des del moment en què Google et pot treure un mòbil en qüestió d'un any per com a resposta a Apple... basat en programari lliure, és que el model del programari lliure possiblement és l'únic model possible econòmic per en sortir-se ni per innovar i per fer coses noves.
M'encanta quan ens trenca els esquemes amb Benjamí, i a més ara quan tornem de la pausa musical encara ens els trencarà més, perquè ha dit que els mòbils estan a punt de desaparèixer.
Sí, però un moment.
Acaba,
el programari lliure et permet que Google tregui això, però tu saps que el telèfon, o sigui, un Android no és tot lliure. Hi ha una part de la pila que és lliure, igual que una part de la pila de l'iPhone també és lliure perquè està sobre un NetBCD i sobre una pila de productes, sí, en els que Apple treballa com a programari lliure. Però sempre hi ha una part, digue-n'hi Cocoa, digue-n'hi aquella part orientada a serveis, que no és del tot lliure. O sigui, una part de la pila, i és important que sigui lliure, perquè és que si no, el problema que passa és el que ens passava als anys 80, que els ordinadors no parlaven entre ells. I tu tenies una base de dades, una fulla de càlcul i un processador de textos, i no podies moure les dades d'una banda a una altra. I avui en dia estem acostumats que les dades es mouen, i això és gràcies a que tenim estàndards oberts i programari lliure. Però perquè sigui viable aquesta viabilitat, la resposta que vam arribar a principis de segle era precisament que al final, l'última punta d'explotació, hi ha una part que és lliure que cadascú sap el que té. I aquesta llibertat completa no és possible.
Ho és, i justament serà la font de negoci sempre en el futur, perquè serà l'única manera com a nosaltres, com a empreses petites de per aquí, de fer front, de ser diferents de les grans multinacionals. En aquests moments, quina és la part que està creixent? Una de les coses estratègiques amb el mòbil són els mapes.
Sí.
I quin és el projecte que en aquests moments està creixent més? o l'Open Street Maps. I hi ha un munt de gent que està deixant el Google Maps i s'està passant cap a l'Open Street Maps. Ara mateix, si vols fer negoci amb mapes, és l'única manera en programari lliure. I això mateix serà el dia de demà amb la veu, amb els majordoms virtuals, amb moltes coses.
En aquest cas, no és programari, és coneixement lliure.
Tens un nínxol, que no m'agrada gens la paraula, perquè em recorda cementiri, però tens un raconet allà amb el programari lliure que te farà sempre diferent als demés. I per llocs que no són punters com nosaltres, no estem a Califòrnia, possiblement és l'única manera de fer una mica de fort.
Però el que et permet, tu tens tota una pila de programari lliure sobre el que tu t'enfiles, però si tu vols defensar el teu negoci i present en contra dels altres, has d'afegir una part que no et puguin prendre.
A Meneame vam lliurar el codi la primera setmana. Qualsevol podia muntar un Meneame des de la primera setmana. Ha passat? Ho vam provar i es va fer, però nosaltres l'havíem fet. I el que l'ha fet porta un parell de caps d'avantatge. I en aquest món de la tecnologia, allò que dèiem abans, de si tu has fet immersió digital i entens perfectament aquest món, tu saps que la persona que porta un parell de caps al davant és la persona que has de contractar quan necessites una cosa d'aquest món i no el que ve després.
Hem de fer, molt bé, hem de fer un descans. Déu-n'hi-do, avui m'heu saltat els esquemes horaris, no sé com arribarem al final del programa, però ens anem amb un descans musical amb la Missy Higgins i la cançó és Cheer.
Tenim la piconadora marxa endarrere.
Apiconadora.
Apiconadora. Mata Manolo.
Molt bé. Hòstia, feia dies que no escoltàvem la sintonia del racó Mossegui News, aquest racó on ens expliquem més notícies de casa. Molt ràpidament, en un concurs, un sorteig, millor dit, gràcies a l'oient Joan Miquel Gelabert, autor del llibre electrònic La por de volar, manual d'autoajuda, que ens ha cedit dos codis per ser bescanviats per participar. Heu de seguir a Mossega la Poma, a la comunitat Mossegui a Google+. No Mossega la Poma, eh? A dins de comunitat la comunitat mossegui. De totes maneres, a la show notes de mossegalapoma.cat tindreu del programa 223, tindreu l'enllaç. Heu de deixar un comentari en el post que farem relacionat. Entre tots els comentaris, un per persona, sortejarem a dues persones diferents els codis el diumenge 9 de novembre, el dia assenyalat on sigui, a les 23 hores. I anunciarem allà els guanyadors. Molts. I ràpidament, comentar que hem actualitzat la guia per ficar la senyera, l'estelada o la incurrinya com a símbol de teclat a Mac OS 10 i hem afegit la bandera andorrana. Bueno, que ens va ser una petició de la gent d'Andorra que ens van dir, hòstia, jo estic a Andorra, no puc canviar la bandereta.
I hauríem d'afegir un tutorial per ficar la de la Vall d'Aran.
No cal tutorial, nosaltres la fem i la pengem, se la poden descarregar.
Doncs penjarem
la Vall d'Aran. I de Llenguadoc també.
Clar, eh?
Molt bé, doncs això ho farem. Les instruccions de la guia corresponent ho trobareu també a mossegalapoma.cat. I anem corrents, que fem tard cap a la tertúlia.
Parlem-ne. Tertúlia Mossegui. L'actualitat tecnològica debatuda amb passió.
Molt benvinguts a la tertúlia d'actualitat tecnològica. Avui amb Marc Alier. Marc, benvingut.
Buenas.
Companyia excepcional d'en Benjamí Villoslada. Benjamí, benvingut.
Moltes gràcies per estar...
De nou.
Deixar-me un micròfon després de dir-vos cunyals.
I que us parla en Tomàs Manzanares. A veure, tenim dos temes que m'agradaria tocar en menys de 10 minuts. El primer, si voleu, torno a canviar l'ordre. Parlem d'Inbox. Tu l'has estat provant, Marc?
Sí, a veure, Inbox és un producte que està traient en moda beta Google, d'aquestes coses que fan...
Que només pots entrar per invitació.
Jo és un alumne meu, el Borja, que és en Flaquira a Twitter. Moltes gràcies, Borja. M'ha deixat m'ha fet una invitació perquè jo pogués entrar. Havia demanat un contacte a Google, encara no m'ha contestat, i la porto provant des del divendres passat. I ara és una aplicació d'entrada. Primer t'has d'utilitzar la versió per mòbil i després pots utilitzar una versió en HTML5 en desktop, i bàsicament no és un substitut de Gmail, sinó que és, diguéssim, és una altra manera d'utilitzar Gmail. Pots utilitzar la versió de tota la vida de Gmail, però també tens aquesta visió de...
Però no pots conservar etiquetes, ni filtres...
No, pots, a veure, però continua funcionant a Gmail tot, eh?
Sí, sí.
Llavors, el que fa la gent d'Inbox és que apliquen això que diuen Machine Learning, apliquen intel·ligència artificial contra els teus missatges. Llavors, Google sí, llegeix els teus missatges...
I però com a mínim que serveixi d'alguna cosa, no?
Ja fa molts anys que m'estan fent això de la priorització de mails, el priority Inbox, i per mi m'ha anat fantàstic. Llavors, el que es fa...
Bueno, tu ets un tio raro, perquè tu cada dia del teu cumple fas Inbox cleaning...
Inbox 0. Sí, però és que ara ho estic fent amb Inbox cada dia.
Si tu cada dia tires a la basura tots els correus que et queden pendents.
Més o menys.
Senyors que vulguin contestar Marc Alier, torneu-li a enviar el dia següent aquell correu que no us ha contestat.
En aquest cas, la cosa funciona diferent. Primer de tot, Google el que fa és, els missatges que tu tens a la bústia te'ls agrupa. Mm. Te'ls agrupa per fòrums, te'ls agrupa per promocions, te'ls agrupa... Et dona els missatges endreçats de certa manera, els prioritaris, les comunicacions... I llavors, doncs, tu vas triant. I llavors, amb cada missatge pots fer coses. Mm. Pots fer coses normalment amb gestos. Un és... aquest missatge ja l'he gestionat. Tires cap a l'esquerra i ja aquest missatge queda arxivat.
Però arxivat o esborrat? No.
Arxivat.
A l'esborrat són un parell d'accions.
Sí, esborrar costa més. Costa més. Tampoc, Google no vol que esborris coses. Ja, amb dos clics esborres, però és arxives. Deies...
No, sí, també pots utilitzar-lo en correus que no siguin de Gmail. Amb el teu correu que tinguis del teu domini, de les
vincular-lo
teves coses,
en
també
els
pots vincular. Mm-hmm.
Encara
sí, sí, el... perquè com tira de Gmail, com tu a Gmail pots tenir comptes vinculades...
Tu pots tenir Inbox i no tenir Gmail.
Sí, vale. Jo tinc vinculat a Gmail perquè tots els meus correus cauen en una gran compte de Gmail i es gestionen allà. Llavors, una de les coses que tu fas, quan un mail l'has fet, l'arrossegues cap a l'esquerra i ja està gestionat. Mm. I llavors té una cosa superútil, que és una cosa que nosaltres acostem a fer. És allò, deixes un missatge com a no llegit, o no l'arxives, o el fiques en alguna... Tu tens aquella pesadilla de GTD que tens muntat en el teu Gmail.
A veure, pesadilla no, es diu Activa Inbox i només faig servir coses que haig
no
de fer...
És una pesadilla.
No és cap pesadilla, coses que haig de fer, coses que estan en espera o coses que faré més tard.
Doncs en aquest cas, tu agafes i arrossegues cap a la dreta, i el que fas és dius, això ja ho he vist... No ho tinc que gestionar més endavant, recorda-m'ho d'aquí una estona, recorda-m'ho demà, recorda-m'ho la setmana que ve o algun dia. Que algun dia és fantàstic. Mira, això me'n tinc que recordar algun dia. I algun dia Google m'ho recordarà. I llavors, entre
la part,
grup...
la part més destacable de l'Inbots és per informàtics, per allò que deia, si teniu talent a les empreses i heu fet la immersió digital i teniu persones allà dintre, ja esteu tocant els vostres missatges perquè siguin compatibles amb unes coses que si Inbots aconsegueix que siguin estàndard, seran bastant, bastant potents en el futur. Fins ara el correu l'estem veient com un email que ens arriba amb un test i ja està.
Sí,
reps una reserva d'un restaurant, reps el vol, has de llegir. Sí, hi ha alguns llocs, el Google Now te'ls llegeix i te diu demà tens un vol. Però els restaurants, per exemple, no els entén i no entén moltes reserves de moltes coses. Per exemple, el dentista no te l'entén, ni pot Correcte. Haver molts tipus. Doncs Google ha establert unes normes, ha fet un JSON, ha fet una API, que si tu inclous un petit codi dintre dels teus emails amb els detalls d'una reserva del dentista, per exemple,
ja va cap a la reserva.
Te la posa en una zona que es diu Highlights i tindràs una pastilleta allà recordant que hi ha el dentista. I això s'anirà connectant en el futur, perquè ells pensen... No, es connectarà amb la companyia de taxis a la qual tu estiguis abonat i el taxi et vindrà a buscar 2 hores abans d'anar allà.
A l'aeroport o on
sigui. I tu ja no hauràs ni tan sols d'avisar. O bé, entraràs al cotxe i pel fet d'entrar al cotxe, aquest cotxe sense conductor, ja portarà el taxista. Ai, el taxista, el dentista, perquè ja ho sabrà que hi has
d'anar. Ja sap
qui vas. Estem començant a fer amb l'Inbots que
aquells
el correu electrònic sigui intel·ligent, que no només sigui un text que algú ha d'intentar esbrinar allà dintre a veure què diu, sinó que tingui codi, que aquest codi comporti unes accions pel dia de demà. És tremendo. Si cerqueu informació en el blog de l'Inbots, trobareu com informàtics com ficar aquests JSONs, és un JSON, és un API per ficar dintre els vostres correus.
I a nivell d'ús és
molt fàcil.
Has de mirar-te el vídeo aquest que t'ensenyen de com fer-lo anar, però el que sí que és veritat és que et fas una repassada de tot el teu correu electrònic i llavors entre el que recordes, el que has gestionat o el que vols esborrar, o si ell, per exemple, hi ha coses que ell ja intenta agrupar-te, coses que diu, això sembla que és una promoció, sembla ser que això és una reserva, sembla que això... I ell intenta fer-ho. I tu després, si s'equivoca, tu li pots dir, també el pots entrenar, dir, no, això no. O tu pots dir, això va que en aquesta categoria, i llavors a partir d'aquí ja comença a reconèixer-los. I llavors el que sí que passa és que gestiones el teu correu d'una manera molt més ràpida. Jo només en 4 dies de fer-lo servir, estic gestionant el meu correu d'una manera molt més ràpida, i llavors després... Quan jo tinc que escriure correus i enviar correu, ho faig des del Gmail, doncs, perquè també cerco mails antics o busco documentació i coses, però fer aquesta activitat d'escanejar del correu electrònic per veure què és lo important i de poder-me planificar, i més això de dir de la patada cap endavant, això ho gestionaré demà a les 8 del matí quan arribi a l'oficina i no vull que surti, és fantàstic, és fantàstic. I a més ja com a caramel final, quan has aconseguit processar tot el teu correu electrònic, la pantalla de l'Inbox simplement surt un dibuix amb un solet. Disfruta del teu dia, has gestionat el teu correu. I això és fantàstic.
Molt bé, Marc, gràcies. 2 minuts, perquè no tindrem temps d'entrar en profunditat, és impossible, perquè ens expliquis la teva idea de que els mòbils desapareixeran, Benjamí. Per què dius això?
El mòbil no desapareixerà com a cosa que et portarem a la butxaca, segurament com a hub de molts d'elements que portarem a sobre.
Sí, és un tema que ens sorprèn i t'agraeixo que ens ho expliquis perquè ens donarà peu a altres tertúlies d'aprofundir. Ja,
sí, perquè és que no és natural l'ús de la pantalla pel carrer. Això que estem fent pels carrers, d'estar mirant una pantalla mentre caminam i tecletjar, no és gens natural. De la mateixa manera que durant molts anys no és tan natural utilitzar un ordinador sobre taula per navegar per internet. No podia ser que tu estiguessis creant, ni que estiguessis llegint, ni veient sèries, ni divertint-te, ni riguent, ni fent acudits,
amb el mateix aparell,
assegut com un oficinista. No, senyor, les postures són molt importants. Des del Kama Sutra, que ho sabem. Llavors, el sofà...
Posarem un link en el blog.
L'actitud que tenim estirats al sofà amb una tauleta és molt diferent i el que ens empassem i amb el ritme que ho llegim és molt diferent a quan estem asseguts com un oficinista, i això ha creat un nou tipus d'internet que cada vegada s'està desenvolupant més, que és de lectures llargues, de veure amb un cap de setmana poleixes una temporada d'una sèrie.
Correcte.
I això mola, que
això mola moltíssim.
I ara, sobretot, que venen els caps de setmana plujosos, és fantàstic.
Sí, sí, sí,
no?
Sí, sí,
jo ja en tinc unes quantes guardades.
Jo també.
Doncs ja no engegues la tele i ja l'antena de la TDT, aquesta resintonització...
T'importa
ja,
un rava que no
ja ni la fas.
Per què?
Doncs tota aquesta comoditat que m'ha aconseguit a les cases i estan amb un sofà i estan assentats i estirats i asseguts, no la tenim al carrer. al carrer la pantalla és altament incòmoda, sí, és molt molesta, a les reunions
fins
també.
I tot perillosa al carrer.
Perillosa, t'estàs perdent a l'entorn.
Sí.
Vull dir, no veus, no estem veient, ja deien, no, la gent de les ciutats no sap quin, si la lluna està es plena, quart creixent, però és que no sabem ni com estan els arbres.
Sí, sí, cert.
Perquè mires al terra i veus que fulles i dius, ai, sí, mira, la tardor. Llavors, ha d'haver un substitut. I aquest substitut com serà? Doncs cada vegada utilitzarem més l'oïda i cada vegada utilitzarem més la vista amb el cap alt. Vull dir, a través de...
Google Glass.
Sí, però són molt ortopèdiques.
Això evolucionarà.
Seran d'una altra manera.
Hem de marxar.
Sí, anem pel món com Terminator.
Hem de marxar, Marc.
Sí, molt.
Marc, hem de marxar. Recollim la idea del Benjamí. Sí, recollim la idea del Benjamí. I ho recordem a tots que aquesta tertúlia ha estat patrocinada gràcies a Capside.
Capside és l'empresa líder en disseny i gestió de sistemes TIC, essencials per clients com El Punt Avui o Meteocat. Amb més d'11 anys d'experiència, Capside és expert en rendiment, escalabilitat, cloud, Amazon Web Services i Big Data. Capside, el teu especialista en projectes d'escalabilitat i en estratègia cloud. Troba'ns a capside.cat.
M'has despistat i no he cantat.
No.
Tu vas anar dient coses i no puc cantar.
Ara pots cantar, si vols. Propostes mosseguis. Marc, l'Albert González, el nostre amic Cupa, què passa?
Doncs s'ha presentat en els Premis Bitàcores 2014.
Ja ho va fer l'any passat, sí.
Sí, de fet l'any passat ja el va guanyar i doncs vol continuar perquè fer-ho més difícil...
No, perquè s'ha presentat en 4 dies d'anticipació.
Sí, sí. Si us agrada el còmic de l'Albert, d'en Cupa, doncs teniu en les show notes, en el blog de mossegalpoma.cat, a l'enllaç, perquè podeu votar per l'Albert i a veure si fem que guanyi una altra vegada, perquè...
Perquè es mereix i... A mi també, jo flipo molt. Molt bé, el Jordi Oca ens diu que, atenció, a l'aplicació famosíssima d'edició per iOS d'imatges, el Camera Plus, està d'oferta fins al 16 de novembre. Atenció, que no es pot descarregar directament des de la App Store. Heu d'anar a la Apple Store de la botiga, és com si estigués dins de la botiga, i seguir tota una sèrie d'instruccions que són una mica llargues i que no... us les explico aquí, però que les trobareu en les show notes, a baix, a Propostes Mosseguis, d'aquest episodi, el 223.
I en Tomàs Manzanares, aquí al costat, ens...
De fet, estic recollint coses dels oients, és meva, eh?
Ens està posant un joc que es diu Bubble Gurico, que és el típic joc de...
Petar
bombolletes, de la marca catalana PubGam Studios. És gratuït a l'App Store i a la botiga de Google Play.
I tanquem les propostes mosseguis recordant-vos que hi ha una xerrada, serà la darrera i la tercera, sobre apps i educació a Sabadell, auspiciat pels amics de l'agenda Monsters Band, que és aquesta empresa que fa també aplicacions destinades a l'educació. Ah, Benjamí, moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Ostres, és un crac, ha de venir més vegades, sí. Mossegar la Poma, si sí. Estàs per aquí, tens ganes.
Quan faltin convidats, o fem una tertúlia amb tots, amb en Carles Canya.
Però ell és el típic tertulià, com tu li vulguis dir, pel qual pots fer un programa tot en uno. O sigui, tot
sí, vas deixant. És el que hem fet
avui. A
Mallorca en xarxa no tenim, ara perquè tenim el Capità Gonella i fa falta una mica de guió, però no tenim, no podem tenir.
No, ja us veig que aneu sense... Uah, però és igual, perquè els temes són molt interessants. Gràcies de nou.
Gràcies.
La setmana vinent a Mossega la Poma, una noia.
Ostres.
Hola! Una entrevista amb l'Eva Schnichters, que és l'autora, bueno, és una de les persones que més coneix el tema de l'storytelling i que ens vindrà a explicar què és això de contar històries. I, a més, temes tecnològics desenvolupats en profunditat i de forma entretinguda, com sempre fem aquí a la tertúlia Mossegui d'actualitat.
I si no sabeu per què el logo de meneme.net és un elefant, penseu-hi.
Gràcies a tots per la vostra atenció. Ens retrobem la setmana vinent. Envieu-nos propostes, comentaris, suggeriments, idees i tot el que vulgueu a cultura@mossegalapoma.cat. Seguiu-nos a Twitter @mossegalapoma o a la comunitat Mossegui de Google+. Adéu-siau, fins la setmana vinent.